Yo podría preguntarte en primer lugar, Francesc, ¿qué va a ser la guerra de la agua?
Pues la guerra de la agua va a ser realmente una batalla, en el sentido simbólico, pero también real, una lluita, realmente, y una pugna. En un momento en que ya había una sequera brutal, que va a comenzar a finales de los años 70, y que va a durar prácticamente fins l'any 85 y 86. Y esa pugna era pels aqüífers. Había hagut unes eleccions a l'any, crec que era 82, però ja s'arrossegava una sequera brutal. De manera que Jaime Sendra, alcalde de Dénia, portava ja en el seu programa electoral una solució pareguda a la que la conselleria després va promoure, que era extraure aigua dels aqüífers de Pego, Oliva. A partir d'ahí, en l'any 83 i 84, que van ser els anys en què la sequera va ser més intensa, se sabe més en pous, baixen els aqüífers, dirien, se decreta una solució del conseller que era la que s'havia redactat des de Dénia, i clar, hi ha una sèrie de pugnes importants, les notícies, encara que no hi havia xarxes socials, aleshores anaven que volaven, i una sèrie de fets que seria molt complex ara de resumir i que remet un poquet a la memòria periodística que exposaré el dia 30, perquè ja parlarem més luxe de detalls, va portar a una sèrie de tensions, una escalada, diríem, un poquet que avui en dia no podem explicar-nos, però que se pot explicar per les circumstàncies que hi ha.
En aquell moment, tu ets periodista, en aquell moment, quina edat tenies?
Pues tenia 23 anys.
23 anys?
Estava acabant la carrera de Filologia i, vaja, les primeres col·laboracions les vaig fer en 5è de Filologia Valenciana. El meu amic Francesc Ballardi, escriptor i periodista, que després va ser president de l'Associació de Periodistes del País Valencià, i sabia la meva relació amb Pego, familiar, sabia que estava per ací i em va dir, per què no fas de corresponsal d'allí. I em vaig llançar, ja tenia una certa inquietud, m'havien donat alguns premis allà a l'escola i tal, de redacció, i havia col·laborat en revistes escolars, i aleshores, pues, bé, ho vaig pensar i vaig tirar al rodó periodístic.
Per a quin mitjà treballaves?
Sí, ese primer mitjà pel qual vaig treballar va ser Notícies al Dia. Era una capçalera d'un periòdic que en principi es deia Diari de València, que ja era un periòdic que existia en la República. Va canviar la capçalera, va estar 2-3 anys, i les coses tan, no sé, tan curioses que van passar en la transició no va aguantar 3 anys, era molt difícil, però n'hi havia periodistes de renom, no sé, JJ Pérez Benlloc, Juli Esteve, Rafa Cerveró, el mateix Francesc Ballardi, n'hi havia persones que després s'han despuntat molt en el periodisme valencià. I en l'any 83-84, en l'any 84 ja es veu que el diari no va, i ja pues la gent va buscar altres dies professionals. En el meu cas, jo era col·laborador i va rebre una trucada de Levante per a continuar fent aquestes cròniques que donaven notícies alarmants de la sequera que estava passant així, i vaig començar a treballar per a Levante, a col·laborar.
¿Habías visto mai una cosa pareguda a que va a pasar a Pego?
Yo creo que ni la he visto ni se ha donado de esa manera. Guerras de la agua han habido moltes, incluso alrededor del planeta. Recordemos aquellas pugnes que van a haber también sobre la posible atravesamiento del Ebre, esas pugnes que después van a hacer políticas entre el PSOE y el PP, años después. De eso también, igual, puc dir alguna coseta en la ponencia que faré, encara que molt tangencialment. I, bueno, mateix ara, per exemple, s'ha signat el conveni de trasbassament d'aigües sobrants del Xúquer a el Vinalopó, l'any 23, quan estava previst a principi de segle XXI, l'any 2000. Vull dir que portem 13 anys, s'ha tardat 13 anys, i encara n'hi ha una associació en el Xúquer de regants i ciutadans que diu Xúquer viu, que no està d'acord amb això, però això va avant. Això és evident que anirà avant. I tensions sempre han hagut en la Marina Alta, i n'hi haurà. Però és veritat que el de la Marina Alta va marcar un abans i un després. Un avanç perquè mai havia passat un conflicte en el qual es donaren tantes causes i tan complexes que va dur a una violència absolutament desmedida. Perquè les circumstàncies eren extremes, ja dit, de necessitat. Denia també tenia necessitat d'aigua i Teu ho va reconèixer, però no d'aquesta manera. I al final, sols la resistència, diríem la tenacitat, va aconseguir que, diríem, aquesta solució inicial, que se va demostrar que no era precisament una solució dialogada ni pactada, era la solució fàcil, pues va fer encendre pues, una metja que, vaja, que avui ací en les fotos es pot veure exactament aquesta metja, que és el que va cremar i el que no. I sobretot que va dur una ressaca important, eh? No tan sols en la comarca, sinó en el govern valencià. Si no hagués sigut per la guerra de l'aigua, és molt possible que aquest trasbassament Xúquer Vinalopó de Cullera a Villena no s'haguera, diríem, donat d'aquesta manera. Va ficar les piles a tots els polítics que se manifestaren amb molta prepotència tècnica i que després tiraren darrere poc a poc. De manera que aquests sobrans del Bullent, aquesta solució feta en calçador, evidentment no se va tirar avant, però va costar molt, eh? I el que va succeir pel camí van ser pues, situacions de molta tensió.
Aquests fets van situar Pego, Oliva i Denia en el mapa. Comentaves que de Pego es parlava dia sí, dia també en les portades i en les capçaleres dels diaris.
Sí, és curiós perquè bueno, jo durant 23 anys he tingut cases i a Pego, familiar, és que va faltar el meu pare. I ell era, diríem, la persona que s'alçava més matí. Era el primer en agafar els diaris, no?, que venien de València, en Cerver, la papereria que existia aleshores. Avui és una màquina d'estes de vending, lo que n'hi ha allí. Tengo a canviar molt en 40 anys. I, evidentment, este ja el primer que veia com arribaven els diaris en furgones, en paquets impressionants, i s'acabaven en mitja hora. Això ve a donar-te compte de l'interès que tenia Pego per saber qualsevol cosa que tinguera a veure en el seu futur. Això passava en el Can Fali també, perquè el que em va passar en Can Fali és que també Paco Sarradell, en veure que hi sigui molt en la premsa, em va dir per què no pots fer reportatges més extensos els caps de setmana a nosaltres? I també això em va permetre que allò que en un diari generalista jo no vaig poder redactar, i poguera redactar més extensament en el Can Fali. Va ser una època molt extensa i realment que tots els diaris parlaven del conflicte. A més, com tu ja saps, l'estiu és un moment en què baixen moltes notícies, però en aquest cas li va vendre molt bé als diaris per a vendre diaris i també a la ciutadania per a estar informada. I en aquest cas, pues, tinguem la sort de que hi havia una corresponsalia de manera en Pego, per a xars de la vida, no?
Això queda plasmat en aquesta exposició fotogràfica en la qual hi ha un bon fum de fotografies de West, més de 30. Si ens pots contar què pot veure la gent en acostar-se a la Casa de Cultura.
Bé, jo sí que m'agradaria que tant les persones que visqueren allò, van ser milers i milers, perquè van haver manifestacions de 7.000 persones, de 4.000, de 3.000. Quan el cinema Victòria s'omplia i hi havia 2.000 persones. Vaja, era una mobilització contínua tots els dies. Totes les persones han passat 40 anys. Algunes no estan, altres són molt majors i altres eren molt xicotetes. He tingut ara contacte amb una de les xiquetes que va ser ferida per una pilota de goma a la manifestació que va haver en la concentració del Port de les Aigües, que espero que vinga i veja aquestes fotos. Des d'ací una salutació per a ella. Doncs calia fer això que hem fet. 40 anys... Si esperen més, molta d'aquesta gent no podrà disfrutar de lo que és aquelles imatges. Perquè realment, aquestes imatges poden ser testimoni del que va passar, però també un cert homenatge a tota aquesta resistència que va haver i que va defendre no tan sols l'aquífer, sinó un model de preservació de la natura, del modo de viure, del modus vivendi i també del que es pensava i continua sent els drets adquirits que tenia Pego sobre l'aigua. Aleshores, pues és veritat que per a aquesta gent crec que és aquesta exposició, però també i sobretot per a la gent jove. Perquè la gent jove ha sentit parlar de la guerra de l'aigua, però no l'ha viscuda. I aleshores, en aquest moment de canvi climàtic, és tremendament important que se revise d'una manera serena i tranquil·la allò que ja està superamortitzat per la política i per les decisions i tot, però que està ahí, que va ser una fita històrica en peu, i que se va avançar a moltes de les coses que després han passat. Per exemple, moviments transversals ciutadans, això en l'any 83 va ser pioner, per exemple, al cap i a la fi, encara que van haver moltes acusacions de manipulació política, de defensors, etc., que després, evidentment, no va ser, perquè quan ja van deixar de ser encausats, cada un va tindre la seva opció política, però fins ahir hi havia gent de tots els colors. Aleshores, de tot això, d'aquestes coses que estic apuntant, la gent jove ha sentit parlar. Però en aquest moment, el gran valor que té, diríem, aquestes jornades, a les quals a l'Ajuntament jo agraeixo molt que s'hagin pogut fer, i sobretot aquest tema, és que aprenguem de la història recent i que connectem allò que va ser positiu, allò que encén llumenetes roges respecte al que pot passar en un futur, perquè el canvi climàtic està ahí. Per al planeta, 40 anys són 2 minuts. Són 2 minuts. Per a nosaltres és molt. Però en aquests 2 minuts ens dona temps a lluitar per a defendre els aqüífers i a donar-nos compte que ara estem en una altra pantalla i que n'hi ha un canvi tremendo i que el que ha pogut passar en el passat se pot reproduir en el futur, encara que la situació és diferent. Per tant, la gent jove, quin futur volem? Jo sé que n'hi ha molta sensibilitat per les qüestions mediambientals, però és que en Pego n'hi ha una lliçó. I n'hi ha una revisió, ja dic, serena, que s'hauria de fer. Per això, no sé, gent jove de Pego, pegolins, pegolines, no vos perdeu això. Si podeu vindre a les jornades a qualsevol, que serà molt interessant, veniu, coneixeu el que va succeir i vaja, que si veniu a la Torre Redona o a la memòria periodística, jo encantat de veure gent jove allí perquè serà interessant.
Això era la primera pregunta que va ser la guerra de l'aigua, perquè hi ha molta gent que ha sentit parlar però no ho sap, ja no ho ha viscut i no ha arribat a la millor la informació, no s'ha parlat a casa, pot ser. No? La qüestió és que volia preguntar-te també per la teua ponència el dia 30 i per aquesta taula redona, que podrem aprendre i saber més de la guerra de l'aigua.
Bé, la ponència té el títol de Memòria periodística de la guerra de l'aigua 1983-1988. En principi, el que planteja és una recopilació de tot allò, una espècie de cronologia. És molt difícil i m'està costant molt de fer, perquè és que n'hi ha moltíssim. Exclusivament ja, sols del meu arxiu, de les coses que jo vaig escriure, n'hi ha molt, però és que, a banda, jo no he tirat cap paper, a banda, n'hi ha ciutadans de Pego que m'han ajudat, perquè també han tingut material que m'han aportat. He vingut ací a l'arxiu municipal per veure algunes coses que n'hi havia ací, a la gent de Mela, i és complicat fer un resum, però jo crec que ho aconseguiria. I intentarem traure aquells temes que van ser agrupar una sèrie de qüestions que se van donar allí, tant els antecedents, és a dir, com se va gestant en els anys 82-83, els mesos abans de lo que diríem seria el clímax, per dir-ho d'alguna manera, de la Guerra de l'Aigua, que va ser agost de 1984, realment els 40 anys del clímax era l'any que ve, però estem anticipant-nos perquè realment hi ha uns precedents importants, val? Que ja s'explicarà, perquè realment si no ha sigut ho fem
molt.
I bueno, que van acabar això en aquests actes i aquestes coses que van desbordar les passions de l'aigua, com va titular el Levante en el mes d'agost. Van passar coses pues, no sé, que ningú s'esperava. I va ser una reacció absolutament pues, popular, desmesurada, però és que les coses havien arribat a un punt en què va passar. I després va tenir una ressaca important i ja serà la última part de la cronologia. N'hi ha una altra part que a mi m'agradarà molt i espero que no la tens a poder contar, que va ser precisament serà aquelles coses que jo no podia escriure en un periòdic per les limitacions que tenia, que és les meves sensacions, les meves anècdotes, la meva visió, diríem, de gent relacionada amb Pego, però que la meva neutralitat i objectivitat tenia que escriure les cròniques com s'escriuen les cròniques, amb les 5 preguntes de la informació, que qui, quan, on, com, per què, val? I per darrere pues, passaven moltes coses que no podies fer. Aleshores, algunes coses, després de 40 anys, jo crec que es poden relaxar, poden contar, i m'interessa molt també que en el col·loqui la gent conte també les seves coses, pregunte, siga, diríem, participativa, i sobretot que ho vegem des d'un punt de vista pues, històric i serè, perquè van haver tensions i que ha hagut una ressaca política, evident, en Pego. Però és que no, jo no anem a entrar ahí. Va ser el moment en què Pego va estar unida i resistent davant d'una situació que, evidentment, no va ser la millor de les decisions.
L'última pregunta, la composició d'aquesta taula rodona, qui i per què?
Bé, no va ser fàcil perquè li vaig pegar moltes voltes i m'interessava que estiguera una persona de l'administració, bueno, diríem, representant municipal. Aleshores, bueno, pues, Fernando Alemany està clar que no el tenim entre nosaltres, va ser la figura clau de la Guerra de l'Aigua com a representant de l'Ajuntament. Ja parlarem de tot això, però tenim la sort de tenir a Joaquim Pastor, que era el seu tinent d'alcalde, i que bueno, pues, es pot donar testimoni de com es va viure això des de l'Ajuntament. També, pues, igual que passarà a mi, passarà a la gent, podrà donar 40 anys després les seues vivències i, per suposat, Juan Sastre. Juan Sastre, professor d'institut aleshores, després defensor de l'aigua, ell era el que estava en la comissió d'informació, jo tenia relació amb ell, passava els comunicats, i era una de les meves fonts d'informació, va tindre un paper important. També està i també ha acceptat estar en aquesta taula, que no ha sigut fàcil de trobar. I després, aquesta taula renova també vol relacionar el que és, diríem, la Guerra de l'Aigua en el fet informatiu. Perquè diríem que la premsa va significar ahir algo important i va ser motiu de coses que espere que isquem en aquesta taula renova. I vindrà, perquè clar, jo era corresponsal, i tinc una perspectiva, però no tota la perspectiva. I llavors està Julio Monreal, que va ser director adjunt de Levante, aleshores ell estava en la redacció, escrivia també el que li arribava a la redacció, algunes vegades va vindre a mi a fer algunes coses, segurament serà la persona que més ha escrit després de mi, en els diaris, en el Levante en este cas. I després Julio Montfort, que és també periodista afincat en Dénia, que va vindre sobre aquests anys, l'any 1984, i que ha escrit, entre altres, diaris en informació, i ens pot contar com es vivia en Dénia tot aquesta qüestió i quina és la situació i com ha evolucionat en la ciutat de Dénia. Aleshores, jo crec que, bueno, som 5 persones, però sobretot és que espere que la participació siga important, que puguen haver preguntes per a tots i que puguin treure unes conclusions ciutadanes, ja dic, com he dit abans, des de la tranquil·litat que dona el temps, però al mateix temps amb l'alerta que suposa un canvi climàtic i unes generacions que tenen per davant uns reptes que estan ahí.
Aleshores, unes jornades històriques, que reflexen un efecte històric, però també per a reflexionar.
Sí.
I de futur.
Sí, ahí se me veurà també la vena didàctica de professor, perquè jo vaig ser col·laborador de premsa fins l'any 91 o així, després en comunicació he fet algunes coses, però vaig continuar en la docència. Vaig tindre una ressaca de la Guerra de l'Aigua també molt important. I bueno, moltes gràcies per la vostra, per el vostre interès i a l'Ajuntament de Pego per aquestes jornades.
Un plaer, gràcies.
Gràcies a tu.